ple el 15. Ràdio Palamós surt al carrer. De dilluns a divendres, després del butlletí informatiu de les 12 i fins a la 1, ple el 15. El magazín radiofònic que no et deixarà indiferent.
Toni Rodríguez, molt bon dia.
Què tal, Carlos Ribas, com anem?
Doncs bé, animat, trist,
sí?
També,
animat,
no sé.
Animat, trist, ja estem. Ja,
got,
ja anem
got mig ple, got mig buit.
Sí. Avui és un dia una mica xungo, eh?
Per què?
Saps per què? Perquè és aquell dia que estem en la setmana probablement de més ocupació de tot l'any i és dimarts de mercat.
Sí, què vols dir, que hi ha una mica d'embús?
Hi ha una mica de trànsit, sí, sí.
Ja ho pots ben dir, Gutiérrez, fot fàstic aquest poble, home.
Ha hagut de venir peu avui, Michel,
home,
bon dia.
Home, què vols, que vinguin patinet?
Home, té la mobileta aquella,
sí,
que va molt bé.
Sí, mobileta, si no es pot ni circular ni aparcar. Si teniu tots els carrers aquí tallats, que és una vergüenza.
Engega aquella mobileta.
L'eixample aquest que teniu, que està tot, tot de pates arriba.
Engega aquella mobileta que té o no?
Sí, home, jo li foto una mica de conyac a dintre i ja...
Una mica de conyac,
crema
molt
combustible.
Bé.
Però, escolta, Gutiérrez, tu trobes que això és normal? Sí, no, mira, no paren de passar cotxes aquí davant del pàrquing aquest de la platja i no troben lloc i intenten fer aquí maniobra. Mira,
bé,
on vas, sapastre, que no trobaràs lloc!
Anda, que podria ser urbano, vostè també.
Sí, vostè també. Ha vingut una mica accelerat, eh?
Sí, sí.
Però té raó, l'Aniceto. Que...
Pues sí, ja que us sembla, aquí a l'aparcament, que vagin fent voltes.
Sí, que van fent voltes.
O sigui, comencen per una punta, acaben per l'altra i tornen a començar.
També és veritat, Aniceto, Jordi, que si no hi hagués gent a aquestes alçades,
home,
que estem a la segona setmana d'agost, quan hi ha d'haver gent? Si no?
El que passa és que ens fixem sempre en aquest dia de la setmana, perquè ja sabeu, aquella història que expliquem cada any des de ja ni me'n recordo, de l'Avinguda de Catalunya, ocupada pel mercat setmanal, i clar, això suposa, ara que tenim aquestes puntes d'ocupació, doncs problemes de mobilitat.
Però no poseu un altre puesto al mercat, eh?
Sí, on li agradaria?
No sé, el carrer Major estava bé, no, abans? Abans no estava el carrer Major.
I tant, però parla d'anys, això, eh?
Bueno, escolta, i de què de parlar, jo? Jo què tinc? Jo tinc anys.
Sí,
jo tinc experiència.
Anys, sí. Sí, sí.
Eh? Més val el diablo per sapastre.
Sí, per vell.
Per vell, sí. Que tinc més melena que tu, eh? Cas on d'ena.
No, això sí, això sí que és veritat. Ja li he de donar la raó, amb això. Molt bé.
Avui és dimarts, queden quatre programes, Jordi.
Sí, molt d'avui.
I avui tindrem... música i literatura.
Música i literatura, però tot així una mica barrejat, eh? Perquè tindrem un escriptor que canta.
Tenim un escriptor que canta, a la part final del programa. Tindrem una actriu emergent, que serà protagonista d'aquí un parell de setmanes al Festival de la Porta Ferrada.
Sí.
És
que aquesta noia és que mi, és com si l'hagués vist alguna vegada.
A mi també em sona d'alguna cosa. Ja ho desvetllarem després, Aniceto, però no se m'alteri, que ja el conec. Es diu Xènia.
Xènia?
Que és un nena! És la meva neboda! Ostres!
Cara,
que canta.
La seva neboda, i no l'ha conegut?
Bueno, perquè fa molt
de temps.
Per
la mascareta, potser, que només li veu mitja cara.
No, perquè jo no sabia pas que cantava, ja m'ho explicaran després. Però bueno, ja me n'alegro molt, eh?
Molt bé.
I al mig farem una entrevista impossible, ja us ho vam dir la setmana passada, no la vam poder fer, a un exiliat. Ara que està tan de moda això de l'exili.
No la vam poder fer perquè no va venir, perquè el van trobar per aquí en un bar que no gaire bona situació.
És un senyor que li agrada bastant això de veure.
Sí.
Però primer de tot el que fem és repassar els actes culturals i d'oci, no molts, precisament, això també condicionats pel coronavirus, però sempre ho fem, Jordi,
doncs
amb una pregunta.
Doncs així potser que féssim una pregunta, no?
Quina pregunta?
Què dius que fem avui?
Què dius que fem avui? Una guia per saber i escoltar on podem anar avui. Concerts, festes, exposicions, cinema a la comarca, propostes per ocupar el temps de vacances i de lleure. Què dius que fem avui?
Doncs si tinguéssim tants actes com automobilistes que busquen aparcament avui a Palamós, la veritat és que no sabríem ni on triar. Però el cert és que aquest dimarts hi ha com una mena d'impàs en l'agenda d'actes d'oci i cultura de la nostra comarca. No sé, com si tot s'estigués guardant una miqueta de cares aquest cap de setmana que ve, que de fet marcarà ja ben bé el pic de la temporada turística. Però no patiu, perquè segur que trobem activitats que us donin alternativa al sol i a la platja. Per exemple, les que organitzen aquesta mateixa tarda dins el programa Estiu Actiu de Calonge i Sant Antoni. Us explico. A les 7, a la plaça de la Llibertat, fan una sessió de bici estàtica a l'aire lliure. Una horeta més tard, a partir de les 8, ioga per tothom a la platja a l'Espigó de l'Amistat. I pels qui, quan comença a sonar la música, se'ls en van els peus...
Que t'entardolligues, Gutiérrez.
No pateixi.
Beu aigua.
No pateixi, que tot surt. taller de salsa cubana al Teatre Mundet a un quart de nou.
Pels que us agrada llegir, ja teniu un nou llibre al mercat i, a més, amb una temàtica que a Palamós ens és molt propera, com és la migració de pescadors de l'Ametlla de Mar cap aquí. A les 8 del vespre es presenta l'Espai del Peix de Palamós, el llibre Històries del Pequeño i el Tío Peret, escrit per l'actual jutge de pau del municipi, Enric Marçal, i aquí vam tenir la setmana passada aquí al ple el 15. A l'acte de presentació, Marçal estarà acompanyat del director del Museu de la Pesca, Miquel Martí.
I pel jovent i pels infants, un parell de propostes. D'una banda, a pals...
Ai!
Perdó.
Que beguis aigua, home! No me tossis a la cara, eh?
No, home, no veu que porto mascareta.
No, ja ho sé, però és de mala educació. No, no ho dic pas,
posi-la. Posi-la vostè, posi-la, que sempre porto el nas per fora. Què estàvem dient? A pals tenim a les 6 de la tarda un taller de skate, de patins en línia i de scooter. Ho fan davant del pavelló municipal. I, d'altra banda, a Torroella de Montgrí, al pati de Can Quintana, una sessió de contes en remull amb David Planas. Comencen a les 7.
També a les 7 a Castell d'Aro es posa en marxa una visita guiada ja clàssica de tots els estius, o sigui, que ens porta pel barri vell d'aquesta localitat. El punt d'inici és la plaça del poeta Sitjar.
I a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, el Museu de la Pesca organitza una visita guiada a les barques Gacela i Estrella Polar, la part flotant, ja sabeu, de la seva exposició. Una bona ocasió per saber com és una embarcació de pesca per dins.
Acabem a Torroella de Montgrí amb la visita guiada a la mina d'aigua de Torroella, una antiga canalització medieval que fins no fa tant va subministrar d'aigua potable a la població. S'hi posen a la 7 en punt.
I el remat el fem també a Torroella amb un parell d'exposicions, les dues al Museu de la Mediterrània. D'una banda, la mostra de cultura popular Montgrí, una història de gegants que es pot veure fins a finals d'aquest mes. De l'altra, l'exposició fotogràfica Arquitectures amb instantànies d'Enric Curtó.
Aquest és un curto aquell que fa 2 metres i que té el cabell panotxa, no?
No ben bé.
No?
No.
És un curtó?
No, aquest és un curtó.
Curtó?
Sí.
Curtó, curtó, llum de la meva vida. Niceto.
És molt de la broma, vostè.
Molt de la broma, vostè. Està. Repassem ja, doncs, repassada l'agenda d'actes. Continuem el programa d'aquí a uns instants amb l'entrevista a la Xènia.
Vinga.
Què dius que fem avui?
Què dius que fem avui? Una guia per saber i escoltar on podem anar avui. Concerts, festes, exposicions, cinema a la comarca, propostes per ocupar el temps de vacances i de lleure. Què dius que fem avui? Ple al 15. Una hora de ràdio des del carrer. Ple al 15. Aquest estiu, Ràdio Palamós se sent i es fa veure.
Do you tell me to trust? Do you tell me he's lying? Do you tell me you can't? And tell me you will fall again? Tell me you're crazy. Do you tell me he's cheating on you? Do you tell me that is not your life? They put me upon my chest.
Aquesta veu que escolteu és la de la persona que hem convidat avui al ple al 15 de Ràdio Palamós. Us presentem la Xènia. Ella és una jove cantant de Ribes de Freser, afincada recentment aquí amb nosaltres al Baix Empordà. De fet, treballa com a periodista a Sant Feliu de Guíxols i en aquesta localitat, precisament, i ull, que això no és poca cosa, farà el seu debut dalt dels escenaris. I quin debut? Perquè ni més ni menys serà el Festival de la Porta Ferrada, el més antic de Catalunya i un dels més prestigiosos de l'estiu al nostre país. La Xènia cantarà al Guíxols Arena. Serà el dia 28 d'agost i allà presentarà el seu projecte Prisoner, gravat als estudis Japan Records de Calonja. Xènia, bon dia. Què tal?
Bon dia.
Benvinguda.
Bon dia. Espera, deixa'm matisar. No serà el Guíxols Arena el meu.
Ah, no, sí, ah.
No, el meu concert és a Plaça Badia, perquè aquest any fan un nou format que es diu Estar Quilòmetre Zero, que forma part del Festival Porta Ferrada, i el concert de Xènia és a l'escenari de la Plaça Badia.
O sigui, allà davant del monestir, per
correcte,
entendre'ns.
Sí.
Com que han fet tants de canvis, perquè abans sí. Doncs, hi havia l'escenari del port i ho havien traslladat.
Exacte.
Tot. Això ha sigut mea culpa, aquí m'he equivocat jo.
No passa res, però...
A mi em sona molt aquesta noia. No,
no i a mi també.
De què em sona, Gutiérrez?
Carlos, de què ens sona tant la Xènia?
Va venir l'any passat.
Ah, no va venir l'any passat.
Però l'any passat va venir...
Però anava així com d'un altre rotllo,
sí,
no?
Va venir a fer una performance, a Niceto. No se'n recorda? Ai, coi, sí, que era la meva neboda falsa, eh?
Ah.
Era la meva falsa neboda.
Ah, era neboda, sí. Però no ben bé.
Què tal, tiet?
Bé, que ets una bandida, eh? Ai. Que me vas enganyar l'any passat, eh? No sé si ho recordeu, però l'any passat la Xènia va venir i va fer un personatge, te'n recordes que va fer un personatge de Xoni?
Ah, la Jenny.
La Jenny.
La Jenny.
La Jenny.
La Xoni.
Què passa, sí, tia?
Molt bé. Ai,
ara diuen que ets cantant, que has d'entendre.
Soc cantant, ja t'ho vaig mig insinuar l'any passat, el que passa que com que canto en anglès...
Ah, no, en anglès? No. Per què tots canteu en anglès? Que jo no entenc per res, després, home.
Ah, és per això que no em tens en compte.
I com has passat de ser la neboda Xoni de l'Aniceto aquí a tocar el Portaferrada?
Doncs en un any han passat moltes coses, la veritat. Estic molt contenta. La veritat és que l'any passat vaig començar com a treballar, no?, amb cançons que tenia meves, que... I en Xeco m'ha ajudat molt, que està aquí.
Xeco, i... hola.
Hola, Xeco.
En Xeco és Xeco Muñoz, dels Estudis Japan Records, de Calonja, també doncs, productor d'aquest disc. També el vam tenir, el Plan 15, el primer programa.
Doncs vam començar amb ell a començar a plantejar les cançons que jo tenia escrites, perquè en tenia escrites moltes, des de feia temps. El que passa que no m'atrevia a produir-ho i no m'atrevia a ensenyar-ho a ningú. Fins que va arribar en Xeco i m'ha dit, bueno, doncs anem a fer-ho. I amb ell també li van agradar molt les cançons i al final doncs, es va crear com una atmosfera brutal, com molt guai, que va fer que això pogués tirar endavant. I al final després va aparèixer un altre factor, que és en Sergi, de deixava sanar rècords de Barcelona, que ho va escoltar, li va agradar molt, també va voler sumar-se a l'equip, i al final hem acabat fent un equip supermaco i que hem aconseguit tirar endavant aquestes quatre cançons, publicar-les i estrenar el disc al Portaferrada, que és com un somni.
És allò que no t'acabes de creure, eh?
No m'ho acabo de creure, la veritat, però estic supercontenta, perquè és com el primer concert del projecte al Festival de la Portaferrada, és com tot un honor, em sento molt feliç.
Un gran aparador, sens dubte.
La veritat és que sí, me fa molta il·lusió, me fa molta il·lusió, perquè jo no... Quan vam començar a gravar aquestes cançons, no m'esperaria que un any després estaria preparant un concert per al Festival de la Portaferrada, havent tret quatre cançons i que allà en presentarem alguna de nova.
I, tot i que ja ho has dit, Jordi, que ell és de Ribes de Freser, en certa manera toca a casa aquest concert.
Sí, perquè, jo toco a casa.
Doncs ara tens un vincle molt especial amb Sant Feliu de Guíxols.
Sí, jo tinc un vincle ja especial amb el Baix Empordà. Jo vaig venir a viure aquí fa un any i m'ho estimo molt. Tot el que hi ha aquí, tota la gent que he conegut i tot el que he viscut aquí, m'ho estimo molt. I ara estic a Sant Feliu de Guíxols, treballo allà, però li tinc molt de carinyo aquí i m'encanta viure aquí. De fet, no me'n vull.
On estaràs millor que aquí? On estaràs?
Com a molt a Sant Joan, les Abadeses. Bueno, sí. Ribes de Freser és maco, eh?
Ja, és maco,
això també m'ho portaré
Ribes,
sempre.
Molt maco, Ribes. Escolta, fas de periodista, Sant Feliu?
Ah, sí, faig de periodista. També sóc periodista.
És com, mira, com el cantamanyanes aquest d'en Pitus, que també sí. És jornalista, fa interviews com vosaltres.
Jornalista.
I també canta, és un cantamanyanes.
Parla mig francès i mig anglès, vostè també, jornalista.
Jornalista, de jornal.
Sí,
del jornal. Tant, escolta, i què cantes? Fas passadobles? Quin tipus de música fas?
Ostres, no. Passadobles... Bueno, encara no, tot i que, bueno, mira...
Per què ningú fa passadobles,
Gutiérrez? No pateixis, eh?
Escolta, m'has donat una idea.
Tots els cantants...
Fer un passadoble electrònic seria tot curiós.
Sí, segurament.
Què vols dir? Però que és que electrònic és com una calculadora d'aquestes,
sí,
així que
quasi,
parles?
Quasi. No, és... Jo l'he batejat a la meva música, perquè no sabia ben bé com definir-la i l'he batejat. I li dic Deep Synth Pop.
Com? Quin idioma és aquest?
Synth Pop profund, o sigui, pop...
Per què sempre hi ha animals en els estils de música? Per què sempre tireu del mar? Que si pops, que si raps, Per què no dieu Juli Via, directament ja? Què és això del Beat Synth Pop?
Il·lumina el Xeni.
Il·lumina la Liceta, perquè...
És pop amb electrònica, però també barrejat amb instruments orgànics, elements orgànics i tot el que se me passa pel cap. És a dir, no hi ha filtres, no hi ha límits. M'agrada pensar en les cançons com un conjunt, com de crear una atmosfera. No, què vull dir jo amb aquesta cançó? Doncs vull expressar les pors. Doncs, ostres, com me sento jo quan parlo d'aquest tipus de por? Se m'accelera el cor, tinc taquicàrdia... Intento, amb els elements orgànics i electrònics, reproduir tota aquesta atmosfera. I m'és igual el que hi entri. Per això utilitzo l'electrònica, no per fer música electrònica, sinó per agafar sons de la vida real i col·locar-los dintre de la cançó.
És un tema estètic, diguem, l'electrònica, eh? De color.
Sí,
de color.
No, és un recurs.
Hem escoltat la primera cançó, TikTok, que podia reproduir doncs, també
les
això.
Pors.
No?
Les pors.
Les pors. I ara escoltem un fragment d'una altra cançó de la Xènia que es diu Wasted. No.
knocking on your door. It's very cold outside. I'm wearing my best this month. So touch me, I'm really freezing here. It's raining hard tonight. I'm waiting for your wine.
Això que sona de fons és Wasted, és un dels temes del projecte Prisoner de la Xènia, que podreu veure el 28 d'agost a Porta Ferrada. Com estan anant les entrades? Perquè doncs, amb el tema de les mesures de seguretat per la Covid, doncs m'imagino que hi ha aforament limitat, no?
Sí, aquest any a tot arreu, ja ho sabeu, hi ha aforament limitat, hi ha moltes mesures de seguretat. De fet, el Porta Ferrada ho ha fet molt bé i s'ho està treballant molt perquè han reduït molt l'aforament, hi ha moltes mesures. I la veritat és que jo estic molt contenta perquè està anant molt bé. Jo toco el dia 28, després de mi hi haurà en Ramon Cardó fent jazz, però les entrades estan anant superbé. De fet, abans de venir ho he mirat i en queden 40 i prou.
Ui, ja està, això. Ja
home, i no guardes per la teva família? Jo vull estar allà a primera fila, eh?
Oh, encara en queda alguna a primera fila, em sembla, eh?
A veure si ho acaba d'entendre, això de l'electrònica i l'orgànica. L'orgànica no vol dir que hagi d'anar al contenidor marró, després, per això.
No, no és allò del verd, el marró, em posa...
No.
Entre l'electrònica i l'anglès, em sembla que l'aniceto.
No,
sí, no, jo no ho tinc gaire clar.
Xènia, parlaves abans de les pors. Què més expliques en les teves cançons?
A veure, aquest disc, Prisoner, estan publicades ara mateix 4 cançons, però és un disc sencer que encara no estan publicades. Parla sobre la sensació de sentir-se presoner d'alguna cosa, no? Totes les cançons parlen de la sensació aquesta d'estar atrapat en alguna cosa. Per exemple, el TikTok que hem escoltat abans parla sobre atrapar-se en les teves pròpies pors quan tens por però no saps afrontar-les i te quedes atrapat en elles. El Wasted, que l'hem escoltat ara, és que te sents atrapat en una relació i que sents que perds el temps i no hi pots fer res. El Burning, que és una altra cançó d'aquestes que està publicada, és que te sents atrapat en el sistema mundial, en la manera que es desenvolupa el món. I el Walls of Myself parla de la violència de gènere, d'una dona que se sent atrapada en mans del seu home o de qui sigui que la maltracta.
Sí, té realment doncs, un context
un
fosc, eh?
La primera part sí, la segona part, que sortirà més tard, és el desenllaç de com un s'allibera de les seves pròpies cadenes i acaba sent lliure d'ell mateix.
En certa manera, doncs, això és un exemple més de com la música serveix per canalitzar emocions, sí. I a vegades emocions doncs, que són difícils de gestionar en el dia a dia. No?
Però fixa't que són coses, d'una banda, coses molt íntimes i de l'altra, doncs, coses molt, molt globals com això que deies, no? El sistema, com anem... No sembla que anem per molt bon camí, no?, en aquest món, avui dia?
No ho sé. La veritat és que jo me sento bastant així, atrapada i que m'agradaria canviar moltes coses d'aquest món, però no puc, i la sensació aquesta de frustració hi és. Llavors, a mi m'ha molt bé la música per explicar tot això. De fet, la majoria de les cançons totes parlen d'alguna cosa de mi, amb més o menys mesura, però totes parlen de sensacions meves, de vivències meves, i això, i de les meves frustracions, encara que sigui potser en un context que no és el mateix, però totes parlen una mica del que em passa a mi pel cap. I la segona part, també.
I el tema de triar l'anglès és perquè t'hi senties més còmode o perquè vols que arribi més lluny?
No, és perquè me va sortir així. Perquè al final, ja ho saps, quan estàs a casa i te ve una idea al cap o un sentiment, que agafes la guitarra i dius, ostres, això ho vaig explicar amb música... A mi me surt com una vomitada, i en aquell moment em va sortir la vomitada en anglès, i ja he seguit en anglès, perquè no sé, ara m'ha sortit així, no té cap motiu.
Però jo sabia que abans tu, Xènia, tenies un grup allà dalt, al Ripollès, que es deia les vaques psicotròpiques.
Les no? Cabres.
Les vaques.
Les cabres psicotròpiques.
Les cabres, era?
Sí, les cabres.
Sí, jo sabia que era un animal.
Bueno, veus com tot és d'animals? Aquí
tot
és el pop i allà són les cabres.
Mar i muntanya.
Mar i muntanya.
Sí, però bueno, això és un grup amb el meu grup d'amics, que a vegades havíem anat a cantar i a tocar, però més de col·legueo que d'una altra cosa. És la primera vegada que faig alguna cosa més així seriós.
On et podem trobar? a les xarxes socials?
Em podeu trobar a tot arreu. A l'Spotify, hi ha les quatre cançons publicades, al YouTube hi ha el videoclip, que vam fer un videoclip d'aquesta cançó de TikTok, a Instagram, Xenia Music, Facebook, Xenia Music, a tot arreu, a totes les plataformes me trobareu.
Doncs ja ho sabeu, podeu consultar la música de Xenia a les principals plataformes i si voleu anar al concert del 28 d'agost al Festival de la Porta Ferrada a la plaça que m'has dit, perdona?
Abadia.
A la plaça Abadia de Sant Feliu de Guíxols, encara queden 40 entrades, per tant,
Afanyeu-vos, sí.
Jo, si no, ja m'acolaré. Que no es pot colar ni sac.
Aquest any no es pot colar.
Aquest any no, aquest any no. Hem de fer bondat. Doncs acomiadarem a la Xènia escoltant un altre tema d'aquest projecte Prisoner, que es diu precisament el que comentava ella, el Waltz of Myself. Xènia, moltes gràcies per haver vingut. Molta merda en aquest primer concert de debut en un escenari realment doncs, espectacular com és el festival més antic de la Costa Brava i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per deixar-me explicar.
Gràcies,
molt bé, Xènia. Ara ho fas molt bé! Fas molt bé!
Sí, molta sort.
Gràcies. This morning with me, I saw myself give. If I was finally lost, leaving someone else like this to die.
Palamós a l'estiu s'omple. Quan? Del 15 al 15. Viu l'estiu des d'un punt de vista diferent. Amb salut, entrevistes, música, cuina, viatges i humor. Ple al 15. Cada dia de dilluns a divendres amb Jordi Rodríguez i Carlos Ribas.
El Ple al 15, el magazín d'estiu de Ràdio Palamós, ens agrada parlar-vos d'actualitat. I avui us parlarem dels exilis perquè, amics, amigues, els exilis estan de moda. Ja sabeu que el rei emèrit, el campechano Joan Carles I, ha hagut de fer les maletes, agafar el taparrabos i deixar el seu estimat país. Bé, no sé si se l'estima molt, perquè en el fons té sang francesa, va néixer a Roma, està casat amb una grega i va viure molts anys a Portugal. El Borbó, en qualsevol cas, ofegat per les acusacions de corrupció, ha fet un simpa. A Catalunya tenim uns quants polítics a l'exili, com Puigdemont o Comín, que, tot i ser eurodiputats, no poden tornar a casa si no volen acabar com Junqueras i companyia, és a dir, a l'Hotel Reixes. Avui, a les entrevistes impossibles del Ple al 15, parlarem amb un exiliat il·lustre, un home que va ser desterrat dos cops, que es va aixecar de la primera i encara va donar batalla. Un paio una mica com en Juan Carlos, perquè, tot i ser d'origen italià, va acabar d'emperador de França. Sí, sí, parlem de Napoleó Bonaparte. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100... A Palamós van patir els deliris de grandesa d'aquest vaixet amb paràlisi a la mà. El 1814 l'exèrcit francès va volar al castell de Vila-Romà. Les tropes napoleòniques ja es retiraven després d'haver perdut l'anomenada Guerra del Francès. No obstant això, ens van deixar un últim regalet convertint en runes aquesta fortalesa documentada l'any 1276. Avui, si de cas, tindrem l'oportunitat d'enterranyar-lo. Senyor Bonaparte, bonjour, bon dia.
Bonjour, ui, que tinc aquest inglot... Quina turca que ha agafat, mon Dieu!
Carai, creu que això són maneres de presentar-se a una entrevista? Home, no li fa vergonya, que és l'emperador.
Tagel, malparit, no creguis, home, que me fa mal la tête, que tinc una micona de ressaca. Emperador? L'emperador és mon frère, el meu germanet, el Napoleonet. Je suis roi, el rei d'Espanya, com hem...
No foti. Ai, que ho veig venir, que ens hem equivocat de bona part i l'hem agafat pel germà. Ara hem fet com el Barça amb els germans Hierro, que ens hem quedat amb el dolent. Així doncs, vostè és José Bonaparte, el germà gran de Napoleó.
Sí, en persona José Bonaparte i rei d'Espanya. Ja. No tindria una miconeta de vi o una catafia?
No, jo diria que no li convé veure més, si li asseguro. Bé, doncs, escolti, demano perdó a l'audiència per aquesta confusió lamentable, eh? Deixi'm que l'introdueixi com es mereix.
Josep Bonaparte, germà gran de l'emperador, Napoleó tenia 100 soldats. El seu germanet, sí, aquell que sempre posava la mà dreta amagada la panxa i primer dels dictadors il·luminats que pretén envair Rússia durant l'hivern. És que s'ha de ser tonto. El va anomenar rei d'Espanya. Josep Bonaparte va fugir entre cames després de la derrota de les tropes franceses a la batalla aquella que té nom de carrer, Bailén, conegut popularment com a Pepe Botella per la seva suposada afició a agafar trufes.
Bé, no és Napoleó, però també en certa manera va exiliar-se, no? José Bonaparte va haver d'abandonar Espanya i, en definitiva, és un testimoni valuós de la presència francesa a les nostres contrades per aquells temps. Senyor Josep Bonaparte, bon dia.
Silenci, no cridi, per favor. Parli una mica més suau, que tinc mal de cop.
Vaja, què li passa? Que està constipat?
Bé, sí, danys col·laterals d'un superet que vam fer ahir a l'infern. Crec que m'havien posat botellons.
Vigili amb els botellons, que ara la policia posa multes. Aviam, en definitiva, que té ressaca i punt.
Miri, una mica de respecte, eh? Que està parlant amb un ex-grei d'Espanya. No tindria una miquena de vi per equilibrar el pH?
No en tenim ni li convé.
Ratafia, no? Birranci de canonge? Un licoret digestiu, peut-être?
No, senyor Bonaparte, no són hores. Escolti'm, vostè ja havia fugit d'Espanya quan els francesos van volar al castell de Vilaromà, no?
Efectivament, jo vaig anar a la France a reunir-me amb el meu germà petit, en Napoleonet, per fer l'estratègia de la batalla de Waterloo.
Sí, però llavors Napoleó estava exiliat a l'illa d'Elba, no?
Bé, sí, va ser un petit error de càlcul. És que llavors no podíem enviar-nos whatsapps, m'entenc que li vull dir.
Ja, i de fet vostè, diguem que va sortir amb la cua entre cames, després de la derrota de Bailén.
Miri, m'està apretant molt amb aquesta entrevista. No m'agrada parlar de Bailén.
No, clar.
Escolti, segur que no me podia donar una miqueta de vi?
Que no.
Un moscatell, un aguardent, anís, mar de cabà.
Escolti, deixis estar de begudes. La pregunta és, si vostès ja estaven de capa caiguda, per què coi van volar al castell de Vilaromà?
No parli tan alt, que em fa mal la tête. Per Dieu, miri, si serveix d'alguna cosa, je demano perdó en nom del glorios imperi francès per haver destruït el castell de Vilaromà.
Home, només faltaria, senyor Bonaparte. Pagar la reconstrucció li caldria tant d'imperi i tanta revolució francesa per després anar fent absolutisme per Europa.
Ara em podria donar una miqueta de vi o una ratafia?
Que li he dit que no.
I
no em rugi a sobre, que li està canviant el color de la cara. Escolti, ja per acabar, en Josep Bonaparte, una curiositat. Per què el seu germà Napoleó sempre tenia la mà dreta amagada a la panxa? Què era això? Era un tic? Tenia la mà extremadament petita i se l'amagava?
No, és una altra història. Mon frère, el meu germanet, era molt marrano i li agradava posar-se la mà sota el subac, sota la xilla, i després ens ho feia olorar. Era molt escarós i ell reia i reia i tornava a reire i a fer-ho a la Josefina, la tenia ben amargadeta.
Sí, però la mà la tenia a l'altura de la panxa, Napoleó.
Uf, la panxa de Napoleó era pitjor que la xilla. Pensi que els soldats suaven molt a les batalles i fotien una pudor, una catipi, i no era, per ser, l'única part del cos on Napoleonet es posava la mà.
Calli, deixo que ja ens estem fent una miqueta la idea. Quina cosa més fastigosa. Escolti, i aquest sobrenom que li van posar de Pepe Botella, vostè, què?
Mon Dieu, això és una fal·lació? O és que un no pot apreciar els plaisirs de la vida? Ja ho deia una gran figura política espanyola, com cal. L'Aznar ho tenia clar i una miqueta de vi no fa mal. A mi qui me tiene que decir si tengo que tomar vino?
Sí,
a
més, això, sí.
Què li sembla, vostè, que jo seré rei d'Espanya i beuré carxofes? Pues normal que prengués una micuna d'aquest gregol que ens ha donat la natura als espanyols, no? Va, una miqueta de vi no tindrà, senyor presentador.
Que no li donarem vi, home.
Escolta, Gutiérrez, vols fer callar aquest franxuter o ho fas a la manera del Ripollès, eh? Que allà els gabatxos també van fer destrosses de les bones, eh? El meu avi ho va sentir, el seu avi. I, de fet, aquest pàjaro d'en Pepe Botella és un antepassat d'en Bassaganya.
Que diu, Niceto?
Sí, sí, sí. El fill d'en Pepe Botella, en Carlo Bonaparte, va tenir un fill legítim amb una verdulaire de set cases, la Remedios. Se deia Julián, i aquest bandido va tenir una filla amb l'Hermenegilda de Molló, que havia vingut després de deixar Andalusia per la crisi de les olives. Era molt famosa per llavances, i guapa, com la Sofia Lorenz. I es van establir Sant Joan a les Abadeses, i allà van tenir 16 fills, i un d'ells, en Venancio, és el besavi del bandido en Bassaganya.
Però, escolti, jo no acabo d'entendre gaire això, perquè quin Bassaganya? Perquè allà diu que tothom se'n diu de Bassaganya. Quin era, el primer, el segon?
En Bassaganya el quin, com el Borbó, el mal parit aquell d'en Felip d'Anjurs, com a bon botifler.
Carai, Aniceto, així un amic seu té sang blava? No m'ho pensava, això.
Una miqueta de vi, per favor, una miqueta de ratafia. Jo me conformo amb gel hidroalcohòlic d'aquest, per si és necessari.
Sí, no, m'estranyaria. Bé, més que sang blava, si és parent de Pepe Botella, tindrà la sang roja, però del vi que s'ha fotut. No m'estranya que acabéssim perdent, per sort, eh?, la guerra del francès. Josep Bonaparte, merci beaucoup, el deixem tornar a l'infern. Vagi poquet a poquet i per la dreta i prenguis un cafè carregadot, eh?
Adieu, vaig a veure si en Pere Botero li queda una miqueta d'aigua en dieta casserona.
Ple al 15. Ràdio Palamós surt al carrer. De dilluns a divendres, després del butlletí informatiu de les 12 i fins a la 1, Ple al 15. El magazín radiofònic que no et deixarà indiferent.
Saps què és això que sona?
No, no sé, no sé.
Tussai, Tussai és una cançó molt mítica de Petaca, un grup que ho va patar fa molt de temps.
Perdona, és que estic una mica encara estabornit.
És que m'ha anat un moment perquè tenia pipí.
S'ha presentat aquí un personatge.
Sí, he vist que un home que tenia el nas molt vermell, com si hagués begut una mica.
Sí, no, has vist que feia una mica d'esses quan
menjava. Era un pàjaro de malagüero, pitjor que el mexicano que a vegades us ve aquí a donar la tabarra amb tequila i les begudes aquestes que tenen llagat fijas a dintre.
Escolti, m'he quedat parat de tot el que sap d'història vostè, però.
Sí, home, és que clar, jo sóc més vell que un plat d'escudella freda.
No sé si és molt científic tot el que ha explicat, però, bueno.
Sí, allà tenim les arrels de Catalunya i de tot, el timbaler del Bruc i totes aquestes històries.
Litus, anem una mica a coses més normals.
Més normals, va. Per què hem posat Petaca de fons? Doncs perquè el protagonista d'aquesta última part del Ple del 15 és en José Trujillo.
Sí, que acaba de publicar la seva segona novel·la. Es diu Lo que el espejo sabe, una història emocional que, segons l'autor, t'arriba al cor. En José és músic i ha tocat, entre altres, amb grups, com dèiem, com La Mata o Petaca. Sempre li ha agradat molt llegir i, de fet, això ja es podia veure en les seves cançons per la importància que donava a les lletres. Va debutar amb una primera novel·la autoeditada fa un parell d'anys, Diario de un porreta, i ha tret Lo que el espejo sabe amb Don Boc Concom.
La infantesa del matrimoni de Doña Carmen, això seria un argument, sense vull fer gaire spoilers, però per introduir, van estar marcats per abusos. El Morer i el seu marit s'introdueix en el món espiritual i després d'una hipnosi regressiva descobreix que en una altra vida va ser mare. I hasta aquí puedo leer. José Trujillo, molt bon dia.
Hola,
bon dia.
Bon dia,
benvingut.
Com estàs?
Gràcies, molt bé.
Felicitats per el segon llibre.
Gràcies.
Què explica lo que espejo sabe?
Bueno, lo que l'espejo sabe diu que és una mica una història del maltractament, sobre el maltractament a la dona, i una mica també el que són històries emocionals i hipnosi regressiva i vides passades. Però bueno, és una dona que viu neix als anys 30, neix en un nucli d'una família de guàrdies civils, i el seu pare és un home maltractador, i la noia, quan fa els 18 anys, se'n va fer una ruta per Europa amb una companyia de ballet, i a partir d'aquí la noia veu que la resta d'Europa la gent viu molt diferent que aquí a Espanya, no? I que la gent és molt més oberta, i la noia decideix de quedar-se a viure a Noruega. I a partir d'aquí, doncs, veu com funciona una mica tota la vida por ahí, i quan torna aquí a Espanya agafa i es fa un món seu, i munta un club de cabaret per aquí a la zona de Palamós, i coneix molta gent popular, molts de famosos, i a partir d'aquí es casa amb un home que s'enamora, i aquest home, doncs, la maltracta i té molts de calés. I la dona té la sort dintre de la desgràcia, que els seus familiars i el seu marit Són tots ben adinerats i tenen manufactures del ferro. I en acabat va morir la gent i li queda tot d'herència en ella. I el més important per ella és trobar, dintre d'un viatge que va fer al Camino de Santiago, trobar a dues filles que va conèixer dintre del món espiritual, de vides passades. Va tenir una emoció i a partir d'aquí va començar a fer unes cursos de massatges i d'hipnosi regressives, i a partir d'aquí es va entrar dintre del món aquest, fins que troba dues noies que en una altra vida havien sigut filles seves. I està aquí, és una miqueta...
Molt introspectiu tot, eh?
Perdó?
Molt introspectiu,
molt de treure coses de dintre.
Bueno, sí, sobretot l'estrany és que és tot en persona femenina. O sigui, jo sóc un home i ho he escrit com si fos una dona, no? Allò de...
I això és difícil?
Bueno, jo podria dir que ha sigut una mica com una cosa celestial que m'ha vingut canalitzada, de que quan me venia un petit patró i una petita idea, doncs començava a canalitzar i a escriure i a veure. No?
Però com et van venir aquestes idees? Perquè, o sigui, si t'intentem de recapitular, entre el viatge a Noruega, la introducció a l'espiritualitat, com t'ha vingut, això?
Bueno, doncs això me va vinguent com a flashos. No és allò que jo estigui rumiant a veure què podria fer. Me ve un petit flash i en acabat me ve un altre i me va connectant tot una mica. A part de que jo he llegit molt i m'agrada molt aquest món, és algo que em ve, que tampoc te puc dir jo que comenci a manar de mi, allò de dir que jo totes les idees les tinc al cap. Me van sorgint i conforme estic a la història, doncs me va vinguent.
Però ha de ser complicat això de parlar en primera persona des d'un punt de vista femení, i a més d'una persona, d'una dona, doncs, que ha tingut una vida tan complicada amb maltractaments, doncs, a la infantesa i també com adulta amb el matrimoni, no?
Bueno, jo hi ha moltes coses que no he viscut, però sí que els he sentit empatitzada quan veig notícies o veig algun problema així comú, conegut, doncs me'l faig una mica meu també, i m'hi poso tant al paper, no? Però el que sí és cert que arran d'haver viscut experiències emocionals a través d'hipnosis i massatges, doncs a mi se m'ha obert una mica la idea aquesta. És fàcil després de relacionar-ho amb una altra persona i fer una història i desenvolupar-ho, no? Però que el tema és aquest, no? De que quan m'hi he sentit una mica apoderat per una altra persona a l'hora d'escriure això.
Escolta'm, en aquesta faceta teva d'escriptor, com has vist la teva evolució des de Diario d'un Porreta a aquesta...
D'un fumet, que m'he equivocat jo també. Un altre... Sí, aquí em sembla que el subconscient t'ha traït, això... Titus!
Vols dir que no és aquell becari que te fa els guions?
El vam acomiadar, el nano aquell. Sí.
Sort que el vam acomiadar.
Li vam dir, no tornis, vés-te'n a Tossa i no tornis.
El Diari d'un Fumeta, doncs. El Diari d'un Fumeta, a lo que l'espejo sabe... Com,
molt equivocat, com... tampoc devia anar, però, eh? Això, si fumava, no, segur que fumava aquests cigarros que fan riure i...
Sí, segur. Com t'has vist tu en la teva evolució, d'allò que vas escriure, el que has escrit ara?
Bueno, l'evolució, la que he vist ha sigut perquè el Diari d'un Fumeta és una història que està datada en els anys 80, que això sí que ho hem viscut nosaltres, no?, aquí a Palamós, quan hi havia el canvi de l'era tecnològica, no?, que els nens jugàvem al carrer i ara estan tots jugant a casa amb l'ordinador o amb el mòbil, no?, o la tablet. I després va ser una mica una història d'entre el rock and roll i la juerga, no?, que s'ha viscut per aquí al poble. El canvi és perquè quan ja comences a escriure i veus que pots evolucionar una mica, que no tot ha de ser el mateix del conegut, vaig començar a improvisar una mica. També l'editorial em va convidar a fer dos relats per estar en un llibre, per fer-ho, com es diu ara, per recaptar calés. Uh-huh. I per una...
Per una causa solidària.
Una causa solidària. I em va venir bé perquè me varen felicitar perquè els hi va agradar i me vaig desmarcar una mica del que ja havia escrit. Aleshores, quan vaig començar a fer aquest, vaig dir, hòstia, no faré pas el mateix i miraré d'anar per una altra banda, sempre i quan del que jo entenc i estic una mica al dia, no? I per això em vaig desmarcar una mica, no? Perquè ara, de fet, també estic amb una altra novel·la que estic començant que no té res a veure tampoc i... Però, bueno, amb aquesta tinc que buscar més dades i més informació i...
Perquè aquesta és alguna cosa històrica?
Bueno, és lo típic d'una... És de venjances, de compte. Quan hi ha algú que t'indigna i és molt fix, molta ficció, eh? No és... Però és allò de com si fos un ciudadano ejemplar que es monta tot allò per fer una venjança i li surt tot bé, algo semblant. I amb aquest estic una mica que me falta molta informació encara perquè hi ha la banda criminal, però també hi ha d'haver-hi la part policial, que aquesta és la que me falta una mica, no?
Tu, a l'hora d'estructurar les novel·les, no, que sempre diuen, doncs, un ha de tenir, evidentment, doncs, un fil conductor, però ha de tenir, sempre doncs, hi ha d'haver-hi l'heroi, l'antiheroi, no?, i una història d'amor o hi ha d'haver un motiu, no? Tu com ho fas per estructurar-ho abans d'escriure?
Doncs si te dic la veritat, ja t'ho he dit abans, o sigui que me va vinguent i l'únic que faig és que de tant en tant apunto els noms i les dates i els anys dels personatges per no oblidar-me i que després més endavant, quan surten més endavant, doncs que no vingui una mica desquadrat. Però no tinc un patró sobre l'hora de fer algun personatge en especial, perquè amb aquest del Doña Carmen, que és la protagonista de Lo que l'espejo sabe, en un principi no tenia la idea de que fos ella, però va començar a sorgir i vaig començar a enquadrar i tornar cap enrere i tornar a començar i anar redactant una miqueta de nou, no? Fins a adaptar-ho una mica, però de tant en tant va venen el rampeig aquell de donar-li protagonisme a una altra persona.
On es pot trobar el llibre?
El llibre es pot trobar a Donbook, per internet, després a les llibreries d'aquí Palamós a Can Romero, a Sant Antoni de Calonja, a Llibreria del Mau, i a Platja d'Aro, a la Llibreria Susana. Després també es pot trobar en format digital al Corte Inglés, a la Casa del Libro, i unes quantes planes més que no me'n recordo, però n'hi ha unes quantes més, i hi ha Amazon també, es pot comprar.
Molt bé, en José Trujillo és un personatge polivalent, ho dèiem abans, perquè doncs, en aquesta inquietud cultural i per les arts que té no només escriu, sinó que també fa música i canta, Litus.
Sí. Com la tens, la teva faceta musical ara? Aparcada o ho vas combinant?
La tinc molt aparcada. Vaig fent coses i vaig gravant, de tant en tant, gravo alguna coseta allà a Japan Records. I... però res...
Tothom grava en aquest estudi japonès, eh? Aquí, que no hi ha més estudis, o què? Ostres... Bé, home, canten en anglès, estudis japonesos, això és un desbarajuste. Tu també cantes en anglès?
Bueno, canto alguna cançó en anglès, també amb euskera, però no tinc ni idea del que dic.
Home, amb euskera ja m'ho crec, eh?
Sí, és complicat.
I així, doncs, que, perdona, és que ara l'Aniceto m'ha distret. Dius que ho tens una mica per cap, però que igualment encara segueixes fent alguns bolos,
sí,
no?
Sí, bueno, els bolos que hi havien preparats per aquest any eren algun càmping i alguna cala a Sant Antoni, però per el tema del Covid s'ha anat cancel·lant. I, bueno, no és la meva intenció d'anar tocant molt sovint, però si fos la qüestió d'anar sortint ja ho faria.
Ara ens tocarà una cançó en directe, ja saps, Jordi, ni saps tu que ens agrada molt, que doncs, sempre acabar el programa
sí,
amb temes en directe.
I tant.
Que fa passodoblers, tu fas passodoblers o no? Perquè no trobo mai ningú que faci passodoblers.
Escolti'm, però no veu que sempre fa la mateixa pregunta?
Tangos. No sé, coples.
No pateixis, no pensis que és per tu, eh? A tothom, tots els cantants que passen per aquí els hi pregunto el mateix.
Sí, l'Antonio Molina, la gran copla.
Sí, amb l'Antonio Molina.
Home, és que la música d'abans era molt millor que el que fan el xumba i moure el cul, ostres. Escolta, jo només li volia fer una pregunta abans que canti. Això del títol aquest de la primera novel·la, El diari un fumeta, això ho vas fer per provocar, no? Perquè tu saps que això, segur que hi havia polèmica aquí, eh?
Bueno, de fet, el títol me'l va canviar l'editorial, perquè es deia Triple diari d'un grifota. Que era...
Què? Què ha dit? És un animal, això?
Triple diari d'un fumeta, que va una mica de relacions de múltiples i hi ha diversos personatges, doncs es deia així, però el varen canviar pensant que tenia més tirada diari d'un fumeta.
I a la gent li agrada molt provocar Gutiérrez,
sí,
eh?
Home, sí, allò, lo políticament incorrecte, que
ah,
en diuen.
Ah, però està bé, està molt bé que la gent escrivi,
home,
i que
sí,
la gent llegeixi, i que es culturitzin.
I tant,
va,
que sí.
Vull que, va, que canti, home, que és... Vull sentir el
que canti. No serà un tango, eh?
Ni no serà un tango. Què ens tocaràs, José?
Doncs faré una sardana barrejada amb un passó d'home.
ara li he fet una broma, eh?
Ai, ara... veig que també és de Ribí, aquest nano,
sí,
eh?
Sí,
molt
ara...
bé. Ara en José s'està preparant. No sé si pots anar allà, que és l'escenari del ple, el 15. En José s'està preparant des del passeig. Què ens tocaràs, José?
Doncs una cançó que es diu... 50 lunes de miel.
No et preocupis que agafa la guitarra, això també, no et preocupis, però almenys que se senti la veu. A veure, fes un crit. Perfecte.
Sí.
Ara sí.
Això m'ho puc treure una mica?
Sí, sí, home, per cantar, sí, i tant.
Bueno, quan digueu.
Sí, sí.
Sus ojitos tienen el semblante de la tierra vista desde la luna, sus cabellos teñidos de oro y alguna cana que es de plata fina, y sus andares son, cuando camina, un equilibrio fetén, su sonrisa, la gracia divina, capitana del saber. Sus abrazos son cual anfetamina, una nana, una adicción, sus besos el almíbar más sabroso de la creación. Con esa elegancia al salsear y esa mirada al desnudarte, fueron noches de pasión, fueron 50 lunas de miel. Su olor me lo imaginé, huele como a rosas y a jazmín, a invierno y a verano, al salitre de tu espalda y a la espuma de entre sus pechos cuando te enjuagas, lucubrándonos un destino fantástico. Se desvanecen las intenciones, catastrófico. Que nos quiten lo bailao, creo que no se puede. La llama no se apagó, un amor en cuarentena. Sus manos en mi cintura me hablan de la perfección. Su perfil es mi locura. Fuimos amantes de primera división. Con esa elegancia al salsear y esa mirada al desnudarte, fueron noches de pasión. Fuimos amantes de primera división. Fuimos amantes con matrícula de honor.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hostia! ¡Lo fa molt bé, eh! ¡Bravo! Molt bé. Estic molt bé, eh? Ho ha fet bé, eh?
Molt bé, li ha agradat? Li ha agradat, Niceto, o no?
Sí, i en Encentada també li ha agradat.
Vostè critica molt, però després al final li agrada, eh?
Sí, m'agrada molt.
Sí, molt bé.
M'ha posat el llibre aquest, com es diu? El diari d'un porreta?
De un fumeta, diu bé.
José,
aquest és el primer.
Trujillo,
i Lo que el espejo sabe és el segon llibre d'en José Trujillo, que avui ha vingut a presentar-nos-el aquí al ple el 15 de Ràdio Palamós, al nostre magazín d'estiu.
Ai, moltes gràcies, José. Molt, molt xula. Aquest tema és nou?
Sí, bueno, fa uns 6 mesos així que el tinc fet.
Vas escrivint, cançons, també?
Sí, ara tenia preparada una per avui, dedicada una mica als meus pares i a la seva vida. Els meus pares van venir d'allà baix, d'Andalusia, i és una miqueta, però m'hi ha faltat una mica culpar-ho per la pressió de tocar-ho en directe i no fer cap fall.
Això saps què vol dir? Que algun altre dia hauràs de tornar a tocar-nos-la.
Perfecte, encantat.
Sí, per mi m'ha agradat, eh? A mi aquest estil m'agrada, l'entenc més que no pas altres coses, saps?
Sí.
Vull dir que això, entres la lletra és bonica, saps? Vull dir, la Xènia és la meva neboda i ja ho fa bé, però no entès res del que fa.
Home, és la diferència que hi ha entre cantar en castellà i cantar
no,
en anglès.
No, però no només per l'anglès, que no hi entenc un borrall, perquè tot és en anglès ara, eh? No, la música aquesta d'animals, de rap i de sards i jolivies, no sé, no entenc per res. Això, veus, era una cançó normal, com les d'abans.
Arribaran a fer cançons de porquets amb prunes, última hora.
Sí, en Jaumet. Ai, pobret, que bo que estava deliciós, en Jaumet.
Bueno, José, doncs, escolta, molta sort amb la segona novel·la, Lo que el espejo sabe, i doncs tornarem a tenir quan doncs, publiques aquesta tercera. Esperem doncs, que tingui molt d'èxit.
Molt agraït a vosaltres.
Moltes gràcies.
Nosaltres estem a punt d'acabar, Jordi. Me fa una pena.
Estem
me fa
acabant,
una
pena. Saps, mira, ens queda, estem ben bé a la recta final. Ens queden tres programes per tancar la temporada.
No te fa molta pena?
Sí, i saps què passa? Que m'ha passat molt ràpid.
I a mi també m'ha passat ràpid. Jo també, de reconeixer, us trobaré a faltar.
Si us en recordeu, vam començar el dia 16 de juliol. Fa ja, portem ja 3 setmanes, pràcticament 4 setmanes, i ha passat volant.
Ha passat volant. Ha passat volant, i la veritat és que hem estat tan bé aquí que ens toca l'aire l'escenari del passeig, que per això no ho hem dit, ja ho donem per suposat, però estem cada dia, de dilluns a divendres,
cada
aquí a l'escenari de les Sardanes.
De 12 a 1, aquí al passeig.
Tu, escolta, i no vindrà la Yolanda algun dia, que m'agradaria veure-la, perquè sempre la tenia allà enclaustrada en l'estudi.
Sí, sí, sí.
Va dir que vindria ara que està de vacacions. No pot
no
venir.
No sé, ara que la tècnica progressa tant, a veure si aconseguíssim sí. trobar alguna cosa que li permetés
home,
venir.
I és molt més guapa que vosaltres, saps? Vull dir, no sé, no, per alegrar-me una mica la vista a mi.
Home, no es pensi, jo així amb la mascareta guanyo bastant, eh?
Sí, bueno, sort de la mascareta, la gorra aquesta que portes,
sí,
que
sí,
mira, no se't veu gaire.
No se't veu gaire, sí. i això
a tu, favorit, no ets gaire favorit.
No, però...
No ets com jo, que jo era molt ben parit,
no
jo estava molt ben plantat.
No, jo, aviam, jo sé el Johnny Bismuller del Ripollès, com ha estat vostè, jo
bueno,
no...
A veure, que té planta en Gutiérrez, que no el veieu, està molt prim, amb lo que endrapa de pa, estaves molt prímit.
Sí, no m'ho he dit mai, això, tampoc.
Per tenir l'edat que tens, et conserves molt bé.
Sí, clar, què m'ha dit, que sóc gran.
Fas de port, se't nota que fas de port.
M'ha dit que sóc gran, també, ara.
Bueno, no tant com jo, però, escolta, ja m'agradaria a mi... No, tu ets jove i estàs molt... No, conté res, que jo faig broma, que sóc de Rivi, home,
sí, home,
que estàs molt bé.
Que sí,
estàs
que
molt
sí.
millor que aquest en Pitus. Mira la panxa que carda en Pitus, sí. que és on té tanta cervesa que es fot. Escolti, una mica respecte, coi.
No, gens de respecte, gens, eh?
Aquí, aquest home...
Li diu el primer que li passa pel cap, va.
Demà tornem des de l'escenari del Passeig del Mar amb el Pelkins, el magazín d'estiu de Ràdio Palamós. Tres programes ens queden ja per acabar aquesta experiència que fem
des del carrer.
Me los
quitan de las manos.
Ens els treuen de les mans. Moltes gràcies a tots. Podeu recuperar el programa al web palamoscomunicació.cat, a l'arxiu de programes. I ens hi tornem a posar amb l'Aniceto i els seus...
desvarius.
Els seus desvarius demà, dimecres.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau! Au, carda, un frec, escarda, no, escapiga, pis! Se n'ha dit,
una hora de ràdio des del carrer. Ple el 15. Aquest estiu, Ràdio Palamós se sent i es fa veure.